Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Obrim aquesta hora amb economia. Els preus es van estabilitzar al setembre en relació a l'agost a Catalunya i van deixar una inflació anual del 2,1%, una dècima més que la taxa registrada a l'agost, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. L'alça de la inflació en taxa anual ha estat impulsada especialment per la pujada de preus de les fruites fresques en la cistella d'aliments i begudes no alcohòliques, contràriament a la baixa que es va registrar al setembre de l'any passat. L'altre factor per enfilar la inflació anual va ser la cistella d'oci i cultura, on s'incorporen els preus dels paquets turístics que en aquest any han baixat els preus menys que l'any passat. En el conjunt de l'estat espanyol, els preus es van incrementar dues dècimes al setembre i van deixar una inflació anual de l'1,8%, dues dècimes més que a l'agost. Afegirem en política que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, presideix des de les 9 del matí el Consell de Ministres Extraordinari convocat després de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament de Catalunya. A la reunió del govern espanyol es podria aprovar l'aplicació de l'article 155 per a la suspensió de competències de la Generalitat. En aquest sentit, les reaccions a les possibles mesures que s'apliquin són un degoteig. Jordi Sánchez, president de l'ENSE, ha parlat aquest matí a la xarxa.
Tindrà el govern del senyor Rajoy la valentia d'acceptar el diàleg per resoldre un problema que fins ara no ha volgut reconèixer només que com una qüestió d'ordre públic o d'il·legalitat, d'acord amb les seves paraules, o continuarà mantenint aquesta posició? Crec que avui el focus no està mirant el Parlament de Catalunya. Avui la pilota es juga en un terreny de joc que és el govern espanyol.
Estarem pendents, doncs, del Consell de Ministres extraordinari que, com dèiem, s'està celebrant en aquests moments a Madrid. Anem fins a ponent. La majoria dels ajuntaments de Lleida governats per Esquerra Republicana, que sumen 65 consistoris, obriran les portes demà dia 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya i Dia de la Hispanitat. Festiu a tot l'Estat. En un FM Ràdio, Laura Porroia, explica'ns.
Alcaldes d'Esquerra consultats han explicat que no tenen cap empatia amb aquests membres de l'equip de govern i els regidors seguiran amb les reunions habituals, tot i que els funcionaris no treballaran. És el cas de l'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra.
El que farem els regidors és treballar com un dia normal i corrent. Nosaltres fins i tot havíem estat plantejant de proposar als treballadors del consistori doncs, que poguessin triar. Els advocats també ens han aconsellat que no ho fem per no ficar en una situació delicada als mateixos treballadors. Doncs també ho han vist bé i el que farem és el que vam fer l'any passat, que és vindre els regidors a atendre reunions que ja tenim concertades amb ciutadans i farem un dia normal i corrent els que som els càrrecs públics.
Al seu torn, fons del PDeCAT, que governen 129 ajuntaments de la demarcació, esperen decidir si han d'obrir o tancar els consistoris demà dijous.
I també us expliquem que l'alcaldessa d'Arenys de Mar, Anabel Moreno, ha denunciat que dos agents de Paisales la van seguir durant la setmana del referèndum. Alhora, també ha descartat trencar el pacte de govern amb el PSC, ja que la relació entre els diferents grups que formen el govern és de respecte. Ampliem aquesta qüestió. Ràdio Arenys, Marc Sánchez.
Anabel Moreno ha explicat que la setmana del referèndum va notar com la seguien dos agents de Paisà i ha afirmat que té el telèfon punxat. L'alcaldessa d'Arenys de Mar afirma que no és agradable que durant més d'una setmana hagi notat com la seguien tant en cotxe com també a peu.
Havíem detectat a dos, una parella de, no sabem si és Guàrdia Civil o Policia Nacional, que feia una setmana que em seguien. El telèfon punxat el tinc fa molt de temps, i això ho sé del cert, i penso que tots els alcaldes d'Esquerra Republicana i regidors amb certes càrrecs orgànics del partit el tenim punxat des de fa molt de temps.
D'altra banda, l'alcaldessa ha afirmat que l'acord de govern amb el PSC no perilla, ja que, segons Moreno, s'ha mantingut informat els regidors socialistes i la relació entre els diferents partits que conformen el govern municipal és, diu, de respecte.
Ràdio L'Escala.
Mai és massa tard per intentar recuperar aquell tren que passa de llarg. Només és qüestió de desitjar-ho. Sempre hi ets a temps d'anar i recuperar-lo. Mai és massa tard per conservar aquella amistat que has tingut sempre al costat i que t'ha donat bones idees i que la seva llum t'allunya les tenebres. Pensa que avui tot just comença, diria la defensa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
revista gratuïta Ullada Difusió, i trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
La Generalitat, al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, corresponent avui dimarts, dia 11, el dia després del dia 10, que se'n va parlar molt i se'n continuarà parlant avui. Veurem què passa demà. Demà és dia festiu i també el que queda de setmana. Venim, doncs, d'un dia que era esperat. Alguns, el que va passar els va semblar bé, altres es van decepcionar, va haver gustos per tot el que va passar ahir al Parlament de Catalunya. Però bé, tot això ja ho informen els mitjans de comunicació que es dediquen més en aquest tipus d'informació. Nosaltres també ho toquem un xic, però el que fem ara és diferent. És intentar que passi una bona estona amb tot el que hem preparat avui, amb tot el que tenim a punt per aquestes dues hores de magazín de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. La primera hora, des d'ara fins a les 12, amb tota una sèrie de continguts. Bé, doncs començarem parlant del temps. Li donem temps a la meteo. Des del bloc d'en Sergi Corral explicarà aviam si aquest temps que tenim ara, aquest anticicló, aquest bon temps, aquest temps de primavera, continuarà o hi ha d'haver-hi un canvi. També els explicarem, aquells que encara no hagin comprat el diari, el que es poden trobar avui a les edicions generals, a la resum de premsa general que ens arriba des de la xarxa. Com no, felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari, i parlarem de notícies que passaven tal dia com avui, de notícia més ben dit, que passava tal dia com avui o que es donava en els informatius d'aquesta casa, diguem, ràdio i televisió. Des de la xarxa ens arriba aquesta aigua clara que ens porta la Montse Hidalgo. L'actualitat que marca a qui entrevistem seran un personatge protagonista que aporti la seva visió i l'anàlisi segons el centre d'interès. I avui el centre d'interès està en el Dia Mundial de l'Ou. És curiós saber què ens expliquen avui d'aquest Dia Mundial. De dies mundials és que n'hi ha molts. Hi va haver una temporada que formava part també de, com fèiem els Matins en Xarxa, el més calent. Bueno, aquella època era el més calent a l'Aigüera, no eren encara Matins en Xarxa, i també sempre, com feia les efemèrides, hi posava quin dia mundial era, i déu-n'hi-do, perquè hi havia el Dia Mundial, Dia Universal. També tindrem l'Espai Fem Muntanya, que ens porten des de Ràdio Arenys Josep Maria Cano, i si tenim temps, tindrem la cançó del dia. Aquesta secció, que no és una secció fixa, ahir, per exemple, no ens hi va cabre, que mantingui temps de posar-li, veurem avui si tenim temps, doncs, de posar aquesta cançó del dia. Avui som a l'Hotel California, aquella cançó dels Eagles que els va donar a conèixer, la cançó d'aquelles llargues, que a la seva versió completa dura prop de 7 minuts. No escoltarem tot, sinó escoltarem un fragment, posem-hi la meitat, posem-hi 3 minuts, que és l'habitual que solen durar les cançons. Tot això configurarà el que és la primera hora d'aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. M'hi volen acompanyar i volen ser-hi, doncs moltes gràcies per fer-me companyia, moltes gràcies per estar a l'altre costat. També deixa'm-los dir que demà és festiu, vol dir que el número de loteria el sortejarem avui. Això no ho havíem dit, però ho diguem ara, aquest número de loteria que sortejarem avui. Poden trucar al 972-77-1000 o poden enviar els seus comentaris, poden fer servir el nostre número de WhatsApp, no fa falta posar-hi cap comentari, anava a dir, poden fer els seus comentaris, però no fa falta posar-hi cap comentari, sinó només deixar el nom. Deixar el nom i nosaltres ja de seguida els contestarem amb el número que li toca. Recordem, avui a les 12, sorteig d'aquest dècim de loteria, que se sortejarà demà. Demà dia festiu, dia del Pilar, no tindrem l'emissió regular, sí que tindrem emissió musical, però el divendres nosaltres no fem pont, el divendres hi tornarem a ser. Doncs, els aniré recordant al llarg del dia, que al llarg d'aquesta primera hora, més ben dit, que a les 12, aquest sorteig. I són a temps. 972-77-1000, 627-40-53-99. WhatsApp. Bé, i ara seria aquell moment, més ben dit, és aquell moment, no parlem de seria, sinó què és, parlem en present, de saber com està la situació meteorològicament parlant, que ens explica en Sergi Corral des de el seu blog, quina és la previsió per al que queda dia d'avui i també per demà. Com veig que hi ha tan sols poques línies, tan sols una línia no arriba a dues, vol dir que no hi ha gaires canvis. No, en Sergi no ens explica gaires coses. Per avui ens diu que tindrem un cel serè tot el dia amb poques novetats, panorama assolellat i ambient molt més suau al migdia, fins i tot d'estiuet. El vent, calmes de matinada, és el que hem tingut, amb marinada fluixa de migjorn, ara al migdia, també a la tarda, de força 2-3. La mar, arrissar tot el dia en calmes de matinada i matí. Pel que fa demà dijous, un cel variable de matinada, amb presència de bancs de núvols baixos que a mig matí s'aniran aclarint i quedarà un cel més serè la resta del dia, ambient més humit de matinada. El vent lleuger gregal de matinada, en calmes de matí, a migdia entrarà marinada fluixa, deixa-lo que anirà girant a migjorn durant tot el dia. Ha estat de la mar arrissada durant tot el dia. Temperatura de l'àrea del mar continua amb aquests quasi 22 graus, 21 graus en 9. Temperatura molt i molt agradable. Bé, doncs estem visquent el que en principi no es preveia. De fet, ningú, com va començar la tardor, que inclús en Sergi ens explicava que havia començat la tardor de veritat, la tardor que coneixíem anys enrere i que últimament havia canviat un xip perquè s'allargava molt a l'estiu, doncs sembla que això ha fet un canvi i tornem a recuperar el que eren les tardors d'aquests últims anys, amb aquesta bona temperatura, fins quasi arribar al mes de novembre. Veurem què passa, veurem si tot això continua amb aquest bon temps o hi ha algun canvi. Estarem atents al temps, que ens porta, com sempre, Sergi Corral, ja aquesta hora en format escrit, i l'informatiu en format de veu. Bé, doncs continuem aquí Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, després de la meteo. És aquell moment que ens agrada passar pel quiosc, segurament, anem dient, aquests dies hi ha gent que no té temps d'anar-hi al dematí, a primera hora, com s'obren les llibreries, els quioscs, i va, abans d'anar a dinar, passa per la llibreria per agafar el diari. I per tota aquesta gent va aquest resum de premsa que ens porten des de la xarxa de comunicació local els companys de les notícies del matí, del programa del matí. Volen saber de què parlen avui els diaris? Els expliquem de seguida.
Dels titulars, allò que hem explicat nosaltres i que hem resumit a més de les veus que hem pogut sentir de les declaracions protagonistes aquestes últimes hores a les portades dels diaris, allò que també és protagonista avui a la premsa, principals titulars, com cada matí, resum de les publicacions que trobareu al quiosc, repassades ja les portades de la premsa local i comarcal, ara la premsa generalista. Temps, doncs, per fullejar diaris, per saber com aborden el tema principal del dia. Comencem amb el punt avui, Helena.
Sí, Temps mort titula sota una gran fotografia de Puigdemont al faristol amb alguns dels consellers del seu govern en primer terme asseguts al seu escó. I dos subtítols més explicatius. Puigdemont assumeix el mandat per la independència, però la suspèn per obrir un període de diàleg. I la reacció des de Madrid. El Consell de Ministres estudiarà avui si aplica l'article 155.
Segona portada del matí, pausa per al diàleg, titular del diari Ara.
Sí que recull en una gran fotografia el moment en què Carles Puigdemont signa la declaració d'independència que prèviament ja havia deixat en suspens. De fons i borroses, la senyera i la bandera europea. I a sota, tres subtítols, diguéssim, per als tres principals protagonistes del conflicte. Govern, Moncloa i Europa. Puigdemont deixa en suspens la declaració d'independència, Santa Maria nega legitimitat a cap possible mediació i la Unió Europea agraeix el fre de Catalunya i veu marge per a la negociació. El diari dedica bona part a l'anàlisi de la situació amb articles de periodistes col·laboradors com Antoni Bassas o Ernesto E. Kaiser i d'altres plomes habituals la de l'historiador Joan Beculla o la catedràtica Núria Bosch.
Tercera portada, tercera parada del matí al quiosc, menys interpretatiu, podríem dir el titular de La Vanguardia, opta per un titular explicatiu, Puigdemont anuncia la independència i la suspèn.
Entre els subtítols, el rotatiu recull d'una banda el paper dels socis de referèndum, la CUP força els diputats de Junts pel Sí a firmar un text pel qual es constitueix la República Catalana, i de l'altra resumeix les reaccions de l'oposició. Arrimadas diu, veu una duï i Seta no se la creu, el Biol la desqualifica i els comuns insten a negociar. La imatge d'una entrada al Parlament mediàticament plena a vessar que immortalitza la pujada per l'escala de marbre amb catifa vermella del president Puigdemont abans de la seva compareixença.
Tancant aquesta portada i llegim una altra titular, la reacció vaja del govern espanyol. Rajoy, diuen, decideix avui en Consell de Ministres si aplica l'article 155.
La Vanguardia també ens revela en la primera plana alguns dels arguments del seu editorial que ha titulat Desconcert.
I tanquem el repàs de les portades del dia fixant-nos en l'última que analitzem cada matí, la del Periódico, amb un titular lacònic i calcat al que fa avui al Punt Avui, Temps mort.
I subtitula que Puigdemont deixa en suspens la DUI mentre apel·la a la mediació i al diàleg. I recorda que Rajoy rep Sánchez a la Moncloa i reuneix avui el govern per donar resposta.
La fotografia de portada en el cas del Periódico recull també el moment en el que el president signa la declaració d'independència i després del ple.
Un Puigdemont somrient que, increpat pels fotògrafs, mira directament a càmera amb l'estilogràfica a la mà. De fons, la senyera i la bandera europea. Entre els subtítols es recull el descontent en els convocats per Òmnium i l'ANC davant el discurs del president i en el capítol econòmic espai també per a nous èxodes d'empreses. Diu el Periódico, Planeta també decideix el trasllat del domicili social a Madrid. El Periódico, com l'Ara, també ens suggereix fullejar els articles de pàgines interiors on les seves plomes habituals analitzen la decisió d'ahir de Puigdemont.
Aquests eren els titulars del diari, el resum de premsa dels companys de l'informatiu del matí. Entre ells sempre podem escoltar la veu de l'Helena Pujoleta, que després a la segona hora l'escoltarem. Però ja ho explicarem per què escoltarem la veu de l'Helena Pujoleta. Algú segurament que ens va seguint s'ho pot imaginar. Molt bé, i posem un xic de música. Per què no? Doncs vinga, ens anem amb l'apartat musical que ens porta a Rosana, amb aquest El cielo que me das. Ja semblava que no volia entrar, però bé, ja la tenim aquí. Vinga.
De sueños, despiertos, de gotas, de viento. Si tú y yo no somos tú y yo no somos nada de nadie. Las huellas del aire. Si tú y yo no somos tú y yo no somos más. Existe un paraíso que enciendes y que apagas, rompiendo el corazón contra el sol. Y este cielo es de un dios que proba. Yo no me merezco el cielo que me das, amor, los celos que me dan dolor, el cielo que me haces el sol donde arde este amor imborrable, hacer inolvidable. Te hablas de tiempo, de tanto que siento, si tú y yo no somos tú. En agua de besos, si tú y yo no somos tú y yo no somos más. En este paraíso me prendes y me apagas, rompiendo el corazón contra el sol. Y este cielo es de un dios que probablemente yo no me merezco el cielo que me das, amor, los celos que me das. Merecen un vuelo, no todos los rezos merecen un dios, no todos los celos se merecen un infierno, ni todos los fríos merecen calor. A veces me pregunto si será que yo no me merezco el cielo que me das, el cielo que me das, amor, los celos que me das.
El cielo que me das, el tema que ens portava la Rosana, un dels seus últims treballs discogràfics. L'hem escoltat i ens ha portat fins a les 11 i 23 minuts. I és aquell moment de felicitar tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari, i també de posar-hi més coses, com la notícia i el refrany del dia. Amb calendari a punt, avui doncs, hem de felicitar... avui és el dia de la Mare de Déu del Remei, doncs felicitats a totes les remeis. Tanta Soledat Torres Acosta, això ja és més complicat que algú se digui Soledat Torres Acosta, això havia de ser una persona sola. I Santa Plàcida, també el Beat Joan 23, doncs felicitats. També, doncs, demà... Ja aprofitem per felicitar a totes les Pilars. Demà, Mare de Déu del Pilar, moltes i moltes felicitats. Pilars, ens avancem ja un dia per perquè demà el seu dia festiu i no haver-hi programa, doncs aprofitem per fer-ho avui. Com també doncs, ahir va ser el complany del nostre company col·laborador Jordi Piqué, que feia 71 anys, ens va passar per ull. Jordi, disculpes, però moltes i moltes felicitats, encara que sigui un dia de retras. En Sam ahir va fer 71 anys. Moltes i moltes felicitats. Bé, i coneguts, qui fa any d'aquests populars, doncs el que va ser jugador del Manchester, que es va salvar d'aquell accident d'avió amb Bobby Charlton, que fa 80 anys. També el que va ser una icona i president de la penya, en Jordi Vilacampa, que en fa Villacampa, que en fa 54, i el cantant Pau Donés, que en fa 51. Pau Donés, els que ha superat un procés de càncer, ha tornat a cantar amb força, i des d'aquí doncs, ens alegrem poder tornar a recuperar Pau Donés i el seu grup, els Jarabe de Palo. I què parlàvem ara fa un any? Doncs, es deia que l'alcalde de l'Escala anunciava bonificacions importants per a les famílies més necessitades a l'hora de pagar els impostos de l'any vinent. Ho explicava en el programa En línia directa de Canal 10, on també, entre d'altres, parlava de l'estat de les urbanitzacions o el repunt del sector de la construcció. Tot això fa un any. Ara fa un any, els informatius de Canal 10 Empordà i de Ràdio L'Escala. I el refrany del dia, un refrany, podríem dir, dita, que ens diu: ai, senyor, tanta roba bruta i tan poc sabó, i tanta neta que la vol el senyor rector. Hem felicitat a Pau Donés, i és lògic, com no, que escoltem un tema de Jarabe de Palo, aquesta reversió que van fer amb aquest últim treball discogràfic 50 palos del Depende, el Depende posada al dia.
Depende que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, este cuento acabao. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende, que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende, que si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que hoy sea el día de tu boda. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Y depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. De según cómo se mire, todo depende. De según cómo se mire, todo depende.
50 Palos es titula l'últim treball discogràfic de Jarabe de Palo i trobem reversionats aquests temes coneguts d'aquesta formació com Grita, Tiempo, Agua, Dos dies a la vida, Maná, etc. Altres cançons èxits del grup que els han volgut reversionar per aquest treball discogràfic titulat 50 Palos, que ha sigut el treball de tornada una altra vegada al món de la música de Pau Donés i el seu grup Jarabe de Palo. Bé, i ens anem amb el que ens explica avui la Montse Hidalgo dintre la seva secció L'Aigua Clara, amb l'actualitat que és qui marca a la persona que l'entrevisten, un personatge, protagonista, o que porti la seva visió o anàlisi segons el centre d'interès. I avui ens proposa que ens parlin del Dia Mundial de l'Ou.
Continguts en xarxa.
L'Aigua Clara.
Hi ha qui diu que sempre hi ha un dia per a tot i aquesta màxima també es pot aplicar a les celebracions dels dies mundials. En aquest calendari trobem una data curiosa, el Dia Mundial de l'Ou. Es celebra cada segon divendres d'octubre des de l'any 1996 i vol posar en valor els beneficis per a la nutrició i la salut d'aquest aliment. Avui volem treure l'aigua clara sobre què representa aquest sector i encara més conèixer més coses sobre un dels aliments que no ens falten a casa. Anna Toda és la directora de la Federació Avícola Catalana. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, moltes gràcies.
Tota celebració mundial o tota celebració internacional sembla que porta implícit una demanda de reconeixement. Per què es necessita el Dia Mundial de l'Ou?
A veure, el Dia Mundial de l'Ou es va fer bàsicament perquè l'ou és un element tan quotidià a les nostres neveres, és tan bàsic, i veníem d'una època on havia estat molt maltractat. Aleshores, a poc ha estat reconeixent de les seves qualitats nutritives i es va pensar a nivell internacional que calia potenciar el seu reconeixement, que tothom conegués de que és un aliment molt sa i molt saludable. I llavors va dir, bé, potser és molt habitual a les nostres cuines, però donem-li el valor que té.
Deixi'm que la feliciti per 40 anys de la Federació, és correcte?
Sí, sí, 40 anys, aquest 2017.
Federació Avícola Catalana, vostès a qui engloben?
Doncs els productors d'aus, això vol dir els productors de pollastre, de gall dindi, també els d'ous, per suposat, i també fins i tot els productors d'aus cinegètiques.
Ens pot explicar com està aquest sector a Catalunya, com és?
Doncs, bàsicament, el tema de carn i d'ou són dos sectors molt diferenciats. O sigui, hi ha l'avicultura de carn, que té una sèrie d'avicultors, una sèrie d'empreses, i unes altres empreses, que són les d'ous. O sigui, són dos negocis absolutament diferents i bé tenen punts en comú. Són sectors molt estructurats, molt professionals, molt. O sigui, són sectors que des de fa molt de temps ja saben de que ells no produeixen animals, sinó que produeixen aliments, i amb aquesta consciència la seva màxima preocupació és fer uns aliments d'acord amb el que demana no només la legislació, sinó del que demanen els consumidors. Això vol dir tenir els animals en molt bones condicions sanitàries, en molt bones condicions de benestar animal i aliments molt sants i molt segurs.
Catalunya està ben posicionada en aquest sector?
Sí, Catalunya, amb el sector de la carn, és la primera productora. Fa, jo diria que un terç de tota la producció de tot l'Estat. I pel que fa a ous, som la quarta comunitat autònoma.
Miri, això dels ous genera un debat bastant gran. D'entrada, hi ha qui diu que s'han de posar a la nevera, hi ha qui diu que no, perquè quan els comprem no hi són a la nevera. En canvi, a nosaltres ens diuen que els posem a la nevera. El maltractem ja d'entrada, abans d'arribar a casa?
No, justament al contrari. Aviam, l'ou és un aliment molt especial, però també cal pensar que és tan especial perquè és un element molt viu. Val? Aleshores, el que necessitem sempre és que es mantingui a una temperatura constant. Les gallines estan a una temperatura, a l'ou després, quan és embalat i quan és envasat, classificat i tot això, segueix a la mateixa temperatura, en el transport també, i a la botiga també. Per tant, sí que aconseguim en aquest període mantenir a la temperatura estable, que és el que millor li va l'ou. Ara bé, un cop arriba a casa, que ja és quan estem, quan aquest ou va destinat al consum en un període no llarg de temps, el que necessitem és que conservi les seves màximes propietats. I això com ho aconseguim? Posant-lo a la nevera. Allà sabem que estarà allà quan l'anem a consumir el millor de bé. Es conserva molt millor a la nevera que no passa el, a temperatura ambient. Ara bé, si resulta que a la distribució el tenim en fred, després al camí de casa el tenim a temperatura normal i després a casa el tornem a posar a la nevera, han hi hagut uns canvis bruscos que això no li sentarien gens bé.
O sigui, per això la venda es fa amb una mateixa temperatura perquè no hi hagi pujades i baixades. Diguéssim que només hi ha aquesta, sí, aquesta baixada. Ha dit en un temps prudencial. Tenen data de caducitat, els ous?
No, tenen data de consum preferent. Això vol dir la data de consum preferent a tots els aliments. És aquella data en la qual el producte manté totes les seves màximes qualitats. Més enllà no vol dir que no es pugui consumir, sinó que ja ha perdut part d'aquestes qualitats. Aleshores, per suposat, com producte fresc, i això amb tots els productes frescs, quan més aviat es consumeixi, quan més fresc, justament, doncs millor. Ara bé, això no vol dir que un ou que hagi passat els seus 28 dies no es pugui consumir, ni molt menys. L'únic que potser llavors serà millor fer-lo un ou dur, fer-lo amb truita, que no pas potser un ou passat per aigua o un ou ferrat.
Una altra cosa que genera debat i que potser en desconeixem molta, molta informació és aquella matrícula que li posem als ous. Ara van amb matrícula els ous.
Sí.
Com hem de llegir aquesta matrícula?
Bé, aquesta matrícula nosaltres diem que és el DNI. I a més, jo crec que és una cosa de la que hem d'estar molt, molt orgullosos. De dir, és quasi l'únic aliment individual que porta aquesta matrícula, que diu vostè. I el que permet això és fer un seguiment d'aquest ou. Sabem que qualsevol ou que vagi amb això, amb aquesta matrícula, està totalment controlat, des de la granja fins que arriba a casa nostra. Aleshores, està conformat per una sèrie de números i de lletres. El primer número sempre ens diu el tipus de cria. El 0 és l'ou ecològic. L'1 és l'ou de gallina criada a l'aire lliure. El 2 és l'ou de gallina criada al sol, però tancada. I el 3 és l'ou de gallina en gàbia. Els 4 sistemes són absolutament igual de bons pel que fa a benestar animal. Estan dintre la normativa, però sí que, bueno, les gallines estan en situacions diferents i, per tant, el consumidor ha de poder escollir, depèn del que vulgui, un o l'altre. Després venen dos lletres, que en el cas d'ous produïts a l'estat espanyol és ES. Després venen uns números amb els quals podem saber el municipi on està aquella granja i després hi ha uns números que són la identificació d'aquella granja. O sigui que si nosaltres, per exemple, volem comprar ous de casa nostra, diem que estigui propet, ho podem fer. Primer a l'envàs mirant on han estat envasats i després també mirant el municipi. Bueno, perdona, ho he dit malament. Primer és la província i després el municipi.
Quants ous podem menjar per persona i dia?
Aviam, aquesta realment és la pregunta del millor. El que es diu és que l'ou en condicions normals, això vol dir una persona adulta que tingui una salut normal, no té restriccions. Això vol dir, doncs, que se'n pot menjar 2 ous al dia tranquil·lament. Una altra cosa és dir, aviam, no és el mateix un nano de 3 anys que una persona, un noi de 21 anys, que pesa 100 quilos i que fa una vida molt activa. Està clar que llavors no es pot donar la mateixa recomanació nutritiva. Ara bé, sí que l'ou ha de formar part d'una dieta global, de la dieta mediterrània, que sempre diem que és la millor, i té el seu lloc en allà. I que una persona en bones condicions, un ou, 2 al dia, no té per què preocupar-se en absolut.
Se li ha posat una etiqueta durant molt de temps que era un dels aliments culpables de l'excés de colesterol. Hi ha molts estudis, cada dia hi ha més estudis, dient que això ben bé no és així. Hi ha molta gent encara que té informació no adequada dels valors nutricionals de l'ou?
Cada dia menys, i és cert que va ser una de les etiquetes que se li van posar a l'ou i que va fer que el seu consum baixés molt, però afortunadament d'això ja fa temps i la gent també és capaç de dir, bueno, això ara ja no, ja ha passat. Sabem que afortunadament els estudis van avançar en moltes coses i el que abans potser es deia per desconeixement, ara realment hi ha molts estudis mèdics que això ho rebutgen totalment. És més al contrari. O sigui, el tipus de greix que té l'ou és un greix sa. I que el nivell, se sap també que el nivell de colesterol en sac de les persones no depèn de l'ou que mengin, sinó de molts altres temes.
L'ou és aliment principal a altres dietes que no sigui la dieta mediterrània?
Aviam, l'ou és un producte molt característic en moltes parts del món. És més, fa uns anys, i no fa pas gaire, justament en el Dia Mundial de l'Ou, el que es va voler reivindicar d'una manera és el paper que podia tenir l'ou en reduir la fam. Perquè justament com és un aliment molt concentrat de proteïnes, de vitamines i de minerals, pot ajudar. I és molt fàcil que doncs, famílies potser que viuen en condicions realment molt desafavorides puguin tenir doncs, dos o tres gallines i aleshores amb aquests ous que siguin un complement, més que un complement, la base alimentària d'aquella família. Aleshores, el Dia Mundial de l'Ou se celebra en molts països del món, o sigui, hi ha gent el que fan els països és, doncs, des de Bangladesh, des d'Austràlia, Àustria, Estats Units, i aleshores veus que realment hi ha gent això que sí, que tots té el seu paper, que tots d'alguna forma o una altra volen reivindicar el paper que té la seva dieta.
Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana, felicitats per aquest 40è aniversari i enhorabona per aquesta iniciativa i que celebrin vostès molt bé el Dia Mundial de l'Ou. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Ràdio L'Escala.
Sabe lo que esconde esa libreta del ayer.
I després del Dia Mundial de l'Ou, que ens ha explicat aquesta secció, que ens han explicat aquesta secció l'Aigua Clara amb la Montse Hidalgo, i d'escoltar els Café Quijano amb aquest treball discogràfic, els Café Quijano, a la seva tornada, després d'un temps de deixar-ho, allò, uns anys sabàtics, varen tornar i varen apostar per als boleros, i aquesta aposta els ha sortit molt bé perquè ja han fet tres treballs discogràfics i un d'aquests també a un quart amb un recital en directe, un treball fet en directe d'aquestes cançons del bolero amb col·laboradors, amb altres cantants que varen ser convidats en aquest concert que van fer i que també està enregistrat. Eren els Café Quijano amb el treball discogràfic Orígenes El Bolero i amb aquest Mexicana. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i anem fent muntanya, aquesta secció que ens porta Josep Maria Cano des de Ràdio Arenys, i avui ens parlen del cardiòleg.
Continguts en Xarxa.
I obrim aquest espai que s'anomena Fem Muntanya, aquest espai que sovint ens serveix per conèixer el territori a través de les entitats excursionistes, però que també és útil, per exemple, per proposar-nos bons reptes. Però ho volem fer amb seguretat. De fet, des d'aquí i des del Via Verda promovem sovint l'esport sa, l'esport mesurat, l'activitat física adequada al nostre nivell, físic i a la nostra edat i a la nostra condició. Que no tothom està preparat per fer tots els esports, no tothom està preparat per fer totes les activitats físiques. Malauradament, cada setmana, o setmana sí, setmana no, hem de referenciar des dels mitjans de comunicació doncs algun problema, algun accident, alguna circumstància de salut relacionada amb la competició i l'activitat física que en el nostre país es proposa. En aquest Fem Muntanya d'avui hem volgut quedar-nos un moment amb un cardiòleg. Amb ell parlàvem del cor, i preneu nota perquè probablement moltes de les coses que hi ha a aquesta entrevista us poden ser molt útils.
El fet de dir fem grans proves de resistència, això és igual a salut? També és una altra pregunta que valdria la pena posar una miqueta entre cometes, no? Hi ha situacions de repte personal, de deport extrem, que obliguen molt i que tenim nosaltres una dinàmica fisiològica pròpia del cor que probablement no tothom està preparat per aquest tipus de situació, no? Una persona que té un cor dels 60 anys no té la mateixa vitalitat, encara que ho sembli, que una persona amb 20 anys que està amb tota aquella hegemonia personal de lo que és realment el repte de l'esport, no? A partir de quan realment valdria la pena començar a fer un control preventiu d'aquest tipus de situacions? 14 anys. Probablement a partir dels 14 ja es pot definir una miqueta més quin és el control que s'ha de seguir en aquest sentit, no? I aleshores vam dir, quina és la prova que sense que tenir un cos, perquè aquest és un altre tema que m'agradaria tocar, un cos realment és dir poc important, faciliti una situació preventiva. Això es diu electrocardiograma.
Aquesta és una prova que amb certa facilitat es podria fer, sí, a la sanitat catalana actual, sense haver-la de sobreequipar ni de fer grans despeses.
Efectivament, és dir, és una prova que en principi a través del metge de família doncs val la pena, doncs, escolta, el metge de capçalera de tota la vida, doncs, bueno, doncs, escolta, fer un petit control en aquest sentit. Si volem arribar més enllà, doncs, evidentment, és dir, la medicina de l'esport també té gent especialitzada que poden coordinar, poden fer de nexe d'unió en quan detecten un defecte per intentar derivar a l'especialista, que és el cardiòleg en aquest sentit, no?
Per què la mort sobtada? Per què les arrítmies o els atacs de cor afecten més els homes que les dones? I a més, amb un grau molt important.
Haurien de veure que hi ha una sèrie de factors importants, des de la càrrega genètica que tenim, amb la qual aquí hi ha un imperatiu, que és el tema hormonal, que va a favor sempre una miqueta més amb les fèmines en aquest sentit, i evidentment és dir, segurament és dir, probablement les dones, encara que es posen a límits màxims, estem parlant de, encara no és un col·lectiu tan definit, tan destraler per entendre'ns, no? És a dir, els homes per entendre's, i ho dic amb tot el carinyo del món, són més potència, més força, més resistència i aguanto més, és a dir, bueno, probablement les dones tinguin també un cert grau de cautela molt més important que el nostre, però jo crec que també està vinculat a la càrrega genètica, a la càrrega hormonal, entens-ho vull dir, perquè evidentment és a dir, encara que puguem fer el mateix, És a dir, físicament el físic és diferent i això també marca una mica el tarannà a l'hora de fer les coses.
A més, avui precisament explicaven que els atacs de cor amb dones són més difícils de detectar i es detecten més tard que els atacs de cor amb homes, malgrat que percentualment siguin menors.
Bé, bueno, això també està canviant una mica. Els hàbits de vida han canviat molt. És a dir, abans, per exemple, teníem les dones, per exemple, tenien uns hàbits de vida probablement menys tòxics de lo que hi ha en aquests moments. És a dir, les dones no fumaven. En aquests moments hi ha molta dona, molta canalla que fuma, i això facilita el fet de que hi hagin alteracions des del punt de vista vascular, des del punt de vista circulatori. També la forma de menjar, és a dir, n'hem après molt, cada vegada és més saludable, però clar, és a dir, fregits, greixos, fast food, és a dir, menjar ràpids, la vida va molt de pressa, tampoc facilita el fet de lo que teníem les àvies d'abans, que ens feien aquells menjars que dius, bueno, però era sa, eren coses sanes, no totes, però eren coses sanes. És a dir, per una part, jo crec que el fet, l'evolució en tots els sentits de la vida, la tecnificació i tot el que vulguis, doncs també fa que, en principi, podem fer la vida més fàcil, però a costa d'una sèrie de coses. I entre elles, doncs el fet d'anar de pressa, el menjar ràpid, el menjar, menjar de fast food, ràpid, amb unes condimentacions molt preparades, molt greixoses, encara que no ho semblin. Bueno, tot això facilita que tot això ho anem posant dintre del cos, s'assimila, s'absorbeix, i, evidentment, és dir, això té un treball. I a vegades, per eliminar-ho, doncs igual no fas l'exercici suficient, i això, mica en mica, va fent mal, cosa que no en tenim. No en tenim consciència fins que no ens passen coses, no?
Ara hi ha un col·lectiu de persones que probablement, que segur, fa molts anys que no fan esport, ho van deixar de fer quan van deixar d'anar a l'escola, en alguns casos, d'anar al club esportiu, que han passat un llarg període de la seva vida pràcticament d'inactivitat i que ara, de sobte, doncs, portats pels missatges de salut o portats per la moda o portats pel que sigui, de sobte es posen a fer esport. I, a més, amb una edat, no diré avançada, però estem parlant de gent de 60 anys, no?, que quan es jubila comença a córrer. Què estem fent amb el cor i què estem fent amb el cos d'aquestes persones?
L'estem maltractant. És a dir, a veure, jo sóc de les persones que mai li prohibiria fer esport a ningú. Perquè entenc que no ha de ser així. És a dir, tothom amb la seva situació pot fer. Però, per exemple, una persona que ja té 60 anys, que durant la seva joventut ha tingut una activitat esportiva, doncs, bueno, doncs potent, forta, perquè la joventut també t'ajuda amb aquest tipus de... I fa una aturada, tada, pel motiu que sigui, perquè té canalla, perquè té família, i tot això, i dius... I de cop i volta resulta que se'n fa ressò a nivell mediàtic, els mitjans de comunicació, vosaltres mateixos, que facilitareu, doneu els missatges dels centres de salut, entes ho vull dir, perquè la Generalitat també propugna una miqueta que la gent, doncs, bueno, els hàbits de vida tenen que canviar, però doncs, la trobes en una situació sobtada, és a dir, de cop i volta resulta que la companya que tens al costat o al revés t'animen i diuen, home, Anaí, estàs fent panxa, home, escolta'm, t'has engreixat ara, és a dir, fixa't tu, home, per què no fas una mica fes una mica de dieta i una mica d'activitat física? I la gent comença a dir, home, allò de la dieta... Ara tinc més temps, probablement pugui fer una mica d'activitat física. Bueno, doncs aleshores et trobes amb la situació que aquest bon senyor que porta tants anys sense fer esport agafa la bicicleta, a la qual no està adaptat, fa un sobreesforç i té un problema. Clar, aleshores dius, què hem fet malament? Bueno, doncs potser val la pena tenir una mica de consciència i dir, bueno, abans de fer una activitat física no fa falta ser matemàtic, però sí hem de ser una miqueta preventius. Què em faria falta a mi per saber que puc fer les coses amb uns mínims de garantia? Dius, bueno, però escolta'm, però anem a veure, doncs me'n vaig al metge de capçalera, que em facin un check-in. Allò digui, escolta'm, però em valdria la pena, vull fer activitat física. I tots ho entendrem, perquè estem en ple segle XXI i això s'ha de, com a mínim, s'ha de promocionar una miqueta. Aleshores, clar, és d'aquelles situacions que dir, hem de ser conscients de les nostres limitacions, primer això. Perquè, clar, als 60 anys, evidentment, la vitalitat no és la mateixa que als 20. Hi ha aquella petita artrosis, hi ha aquella situació que igual, qui més qui menys, ja s'ha engreixat una mica, les formes les perdem una miqueta. No podem tornar a recuperar aquella tableta de xocolata que teníem als 20 anys, amb la qual cosa implica que, clar, ens volem superar constantment. I això està molt bé, ens volem superar. Però, clar, no podem fer més de lo que realment el nostre cos pugui donar. I aquí entra el cor, també. El cor té un treball durant anys, i durant uns certs anys, per molt bé que el tractem, té un desgast. És com el cotxe, tardura, s'han de canviar rodes. Cap tardura, hem de posar fil a l'agulla i hem de fer una posta a punt, una posada a punt, hem de passar per l'ITV, no?, que diria aquell. Bueno, doncs una miqueta és el mateix, no? És dir, igual, realment, és dir, anant amb una persona que et pugui orientar una miqueta, et pot dir, escolta, Josep, tens 60 anys i ara en aquests moments el que tens que fer per adaptar aquest cos i anar fent mica en mica i anar progressant, és dir, escolta, doncs cada dia, doncs caminaràs 20 minuts pel matí i 20 minuts per la tarda. A un ritme, doncs escolta, doncs tranquil·lament, doncs dir, no tinguis pressa, tu vas augmentant, i això ho fas. En 15 dies el gos és molt savi, s'adapta a el que tu estàs fent. Llavors, li pots exigir una miqueta més. Va. Però no més enllà del que realment és dit, tu ho puguis arribar a fer. No pateixis, disfruta. És molt important. El patir, per la gent jove, jo crec que hi ha moments, hi ha edats que ja no tens que buscar això. El repte personal, que significa estar bé, trobar-me bé, mantenir-me amb un pes adequat, entens, amb una situació, i veure que realment és dir, això m'ajuda a controlar.
Sovint, les morts sobtades en esportistes, sobretot en cursa, es produeixen després de creuar la meta, la línia d'arribada. Sí, sí. Per què?
El cos és molt savi. Aleshores, durant l'esforç, hi ha una sèrie... Tu tens una sèrie de secrecions de caire hormonal, que nosaltres li diem catecolamines, i això facilita que constantment estiguis amb un grau d'energia important. Què és el que passa? Que les bateries es van acabant. Aleshores, hi ha una de les coses que... Aprofito el mitjà que m'ofereixes aquí per dir, és dir, la gent quan fa un sobreesforç important, normalment quan... passa la meta, és dir, quan ja he acabat, és dir, acostumen a aturar-se de cop. Jo recomanaria que com a mínim, una cosa és que s'aturin de córrer, que s'aturin d'anar en bicicleta, i l'altra cosa és que es quedin inquiets. No, el cos ha de pagar una deuta. Aquesta deuta la paga de moltes maneres, però no paris de sobte. Perquè si pares de sobte, igual el rellotge no ho acaba d'entendre. Jo no puc agafar el cotxe, anar 100, anar 150 i frenar de sobte, de cop. Hi ha una sèrie de factors mitjambientals que tenen una influència important, com per exemple són els cops de calor, o com per exemple poden ser les situacions de deshidratació. Clar, en funció del tipus de... perquè estem parlant d'esports bàsicament ara, en aquests moments de resistència, en funció del tipus d'esport que un pugui fer, es pot trobar amb la situació de que tens una solejada autènticament important, sues més del compte, la ingesta de líquids que fas pel motiu que sigui no és suficient com per realment compensar aquest tipus de situació, i això pot donar lloc a unes situacions de deshidratació. Perquè tingui lloc la contracció muscular, fan falta una sèrie de ions. El principal que desencadena la contracció és el calci. Sí. Però clar, però tenim el sodi i el potassi, i aquí hi ha una davallada, perquè són ions que estan dintre de la cèl·lula, que surten fora, que hi ha, és a dir, hi ha una sèrie de canvis en aquest sentit, que realment és dir, la deshidratació em pot matar, i tant que et pot matar, un cop de calor em pot matar, i tant que em pot matar.
Com detectem que comencem a tenir un problema? Per exemple, un problema cardíac. Jo dic perquè aquests dies veus gent que està fent footing o està fent bicicleta i et sobta que puguin arribar a algun lloc, perquè quan passen pel teu costat ja dius, molt lluny no arribarà aquesta persona. Com ens comencem a trobar malament i que allò comença a ser important?
Mira, si és una persona que no estàs entrenada, el fet de que vagis patint, ho notaràs. Primer, que ja notaràs palpitacions, que el cor ja va més de pressa del normal. Això en gent adaptada, doncs poden anar tranquil·lament, estan parlant de freqüències d'entrenament 170, 180, i són freqüències d'entrenament, és dir, i aquesta persona ho sap. Una persona desentrenada pot anar 170, 180 i pot anar patint ja, pot anar patint. Com ho notes? Doncs, bueno, doncs evidentment, és dir, quan veus, per exemple, que aquella persona ja li costa, que no acaba de coordinar bé, que realment, és dir, comença a suar d'una forma, amb unes temperatures normals, d'una forma intempestiva, i que comença a tenir una respiració d'aquestes que són realment molt profundes, és a dir, em falta l'aire, no m'acaba d'entrar l'aire. Clar, això és un factor que si no hi ha cap factor de risc darrere, des del punt de vista de la seva patologia, si ja té alguna malaltia personal, bueno, doncs dius, escolta, doncs probablement... Bé, afluixa, no paris de cop, de sobte afluixa, vés en mica, entens? Si no, baixes de la bicicleta, si és que vas en bicicleta, i et poses a caminar.
Continguts en xarxa.
Bé, des de la secció Fem Muntanya, que ens portava Josep Maria Cano avui parlant del cardiòleg, hem arribat ja quasi al punt de les 12 i ho farem abans que ens arribi l'Abel i fem el sorteig i també parlem de les notícies que, abans de l'informatiu, de les notícies que tindrem avui al punt de la una, ho farem amb música, amb els Celtas Cortos, amb aquest Cuéntame un cuento, una també versió que ens la feien en directe juntament amb l'Orquestra Sinfònica del Principado de Asturias.
Thank you. entre dos.